Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Diumenge de resurrecció, Joan Anton Català, bon dia, bona hora.
Carai, quin títol, quin titular d'entrada.
Sí. Bueno, i tu has ressorgit amb ulleres noves, veig.
Bueno, no són noves, però sí que no me les poso molt sovint, només és per mirar de prop. Però
no, no te les havia vist, eh?
No, no me les havia vist. T'agraden?
Sí, estàs guapo.
Ai, gràcies.
Estàs guapo.
Gràcies, hosti.
És ben bé que tu i jo, mira, en plena Setmana Santa i aquí, eh? És que tenim una cita cada diumenge a aquesta hora, aleshores faltar-hi...
Bueno, t'haig de dir que a mi m'encanta, eh? Ja saps que m'agrada i per mi no és una obligació.
I avui que ens han canviat l'hora encara t'agrada més.
Efectivament. Sí, sí.
Perquè avui és la dolenta, aquesta.
Sí, però la cosa que té és que a la tarda, als vespres, sí, però... en aquells vespres xulos...
Fas unes ulleres avui, unes lleganyes que, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, les ulleres intenten dissimular-me una mica.
Bé, això és la Terra Esplana, cada diumenge a l'hora que surt el sol, ara ja no sé quina hora surt el sol, d'aquí una estona...
Ho veurem.
Sí, sí. Amb el Joan Anton Català mirem cap al cel i aquests dies no hem descansat i s'ha fet notícia un suposat descobriment que de fet podria canviar la manera com ens relacionem amb l'exercici físic. Atenció perquè hem llegit que aviat podria existir una píndola que produís en el nostre cos el mateix efecte que quan fem esport. A veure, un moment, aquest és el titular clickbait.
Exacte.
Avui dedicarem uns minuts a desmitificar-ho, tot això. Està en fase d'experimentació, aquesta pastilla, amb rosegadors, amb els ratolins de sempre,
sí.
Però podria ser una realitat en un futur proper? Aquesta és la pregunta que avui ens fem. Què hi ha de ser el descobriment avui de la pastilla miraculosa per evitar el gimnàs? D'on ha sortit això? Què és aquest fàrmac, Joan Anton?
Ai, tu vas al gimnàs, per cert?
Sí, menys del que hauria, però sí.
Pues hauràs de continuar tu fent, ja, spoiler d'entrada, durant molt de temps. I a més, jo penso que hi ha... Com... Després explicarem altres coses que pràcticament fan quasi obligat que hi continuïm anant. A veure, d'on surt això, deies? La investigació s'ha fet durant dècades, un grup de científics estudiant els efectes d'un compost que es diu SLUPP332. Aquest compost actua a nivell bioquímic dins les cèl·lules, després explicarem el mecanisme, i potencia aquest compost la ruta metabòlica que s'activa quan un fa exercici físic aeròbic, que és aquest de consumir, saps? De consumir oxigen, de respirar fort, etc. És a dir, el que fa aquest compost és activa aquest cicle de manera que accelera la despesa d'energia del cos i també crema matèria grassa. Una cosa interessant. Veurem que, a més, té efectes positius sobre el rendiment, la fatiga i altres coses que semblen que no tinguin res a veure, com la sensibilitat a la insulina, que pot ser molt interessant. Cal dir que els investigadors, a partir d'aquesta molècula, ja n'estan desenvolupant d'altres de molècules similars i més eficients.
I com funciona?
Molt bé, això actua a nivell de les mitocòndries. Les mitocòndries, recordem, que és la fàbrica d'energia que tenim dins de cadascuna de les nostres cèl·lules. Bueno, de fet, en tenim moltes de mitocòndries dins de cadascuna de les cèl·lules. Aquesta activació que fa el compost la provoca bàsicament en les cèl·lules musculars i el mecanisme que utilitza és actuant sobre un conjunt de proteïnes que anomenem receptors relacionats amb l'estrogen, ERR, que són les sigles que s'utilitza, que intervenen en aquest metabolisme que tenen les cèl·lules per generar i per consumir energia. Són unes proteïnes, aquestes, les ERR, que a nivell celular existeixen en tres varietats, que s'anomenen alfa, beta i gamma. Fins ara s'havia jugat, entre cometes, s'havien aconseguit alguns resultats activant els receptors beta i gamma, però el nou estudi el que fa és activar també la varietat alfa. I aquesta és la que més directament està relacionada amb com es regula l'estrès provocat per l'exercici. El resultat final d'aquest grup de molècules el que fan és simular el que li passa a una cèl·lula quan fa exercici. De fet, hi ha especialistes, i ho vaig llegir així, especialistes que comenten, diu, els músculs es creuen que estan fent exercici quan en realitat no n'estan fent.
Per tant, els beneficis que podria donar realment són els de fer esport?
A veure, primer, en cas de que algun dia s'aprovi per humans, que això després n'explicarem ja d'arribar, podria simular alguns efectes de l'exercici, com per exemple pèrdua de matèria grassa, pèrdua de greix, o fins i tot...
Pastilles per a primar ja en tenim, teòricament.
Sí, però ara també, si vols, després ho comentem, tenen altres efectes, aquestes pastilles. Aquestes, si mai s'aprovessin, torno a dir, voldria dir que t'aprimes, però com si fessis exercici, d'una manera sana, saps? Sense contraindicacions, per entendre'ns. A més, això podria afavorir l'enfortiment muscular. Pel que fa a la pèrdua de greix, això que dèiem, hi ha fàrmacs que tenen contrapartida, que tenen altres cosetes, no? Efectes derivats, com per exemple també perds massa muscular a vegades en aquestes pastilles per aprimar, cosa que no és gens recomanable en moltíssims casos. Com dèiem, en cas de funcionar bé, aquest SLOPP332 i els derivats evitarien aquest efecte no desitjat, fins i tot enfortint la massa muscular. De totes maneres, en cap cas, els investigadors, i això ho hem de dir així, ho estan plantejant, s'ho imaginen per tothom. Els investigadors consideren que podria estar indicat, quan arribi, per persones que no poden o tenen dificultat en fer exercici. Per exemple, persones amb obesitat extrema, incapacitat per moure's i altres patologies que fan que no puguin fer exercici. També podrien servir per lluitar contra malalties que provoquen atròfia muscular. Determinats càncers ho fan, fins i tot com a droga per contrarrestar els efectes no desitjats de medicaments que lluiten contra els de les malalties, càncer, per exemple, que provoquen pèrdua de massa muscular. Doncs això podria també equilibrar. Dèiem, també han observat els científics una major sensibilitat a la insulina, és a dir, una major eficiència del cos en el procés en què la insulina actua, reduint, per exemple, sucre amb sang. Per tant, igual aquesta droga, aquesta molècula, també es podria emprar pel tractament de la diabetis de tipus 2. Recordem que hi ha dos tipus de diabetis, com a mínim. La 2 és la que no és genètica, o sí que és genètica, però la desenvolupes quan la insulina que tu fabriques durant la teva vida o no en fabriques prou, o el mecanisme en què actua la insulina en el teu cos no és suficientment eficient, de manera que desenvolupes aquesta diabetis de tipus 2. Fins i tot, i això sí, hi ha una aposta molt, molt a futur, hi ha investigadors que creuen que potser es podria també emprar per contrarrestar els efectes de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, perquè sembla que els mecanismes en què actua aquests derivats de l'SLOPP332 en principi no arriben a actuar al cervell, però si es pogués fer arribar al cervell, si poguessin actuar al cervell, podrien activar aquests receptors ERR-alfa que els associem com a potencials objectius terapèutics de la lluita contra l'Alzheimer.
Avui el suplement amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana, parlant d'avanços terrestres que hem tastat ja amb ratolins, perquè aquesta píndola, o no sé si li han donat la píndola o una substància que deriva d'aquesta píndola, s'ha provat amb els ratolins, una píndola per estalviar-nos l'esport.
Sí, això només, com deies bé, s'ha fet amb ratolins i encara durant... Penso que força temps, es continuarà fent amb ratolins. Per tant, és molt important entendre bé, mai s'ha fet cap prova en humà i això es trigarà molt perquè està super regulat.
Com els ha anat la vida als ratolins?
Ja, mira, doncs, ara t'ho resumeixo. Es van agafar un conjunt de ratolins i se'ls van engreixar. Per tant, teníem un conjunt de ratolins obesos, sobrealimentats. I els van dividir en dos grupets. En un el van tractar amb la droga, amb el compost, i amb l'altre no. Se'ls administrava en un grup una dosi de SLOPP332 dos cops al dia durant un mes. I els altres ratolins se'ls va mantenir com a control. Al cap d'un mes, els ratolins tractats pesaven menys que els del grup de control, a pesar que els dos grups es van continuar alimentant d'igual manera. De mitjana, els ratolins tractats van guanyar un 10 vegades menys de greix i van perdre un 12% del seu pes corporal. I tot això sense aparents efectes secundaris. Tampoc els va afectar les ganes de menjar o la quantitat d'aliment que menjaven. També s'han observat aquests efectes de sensibilitat sobre la insulina. Vale? Per tant, també sembla que això millora això que anomenem la sensibilitat a la insulina, un procés més eficient que el nostre cos, que el cos dels ratolins, en aquest cas, doncs poden desenvolupar. I finalment, els ratolins també se'ls ha estressat, se'ls ha fet córrer i girar en aquelles rodes típiques, no?, de gimnàs de ratolins, per observar el seu comportament amb resistència. I aquesta SLOPP332 també millora el seu rendiment, la resistència a la fatiga. En concret, aquests ratolins tractats aconsegueixen córrer un 70% més de temps i un 45% més de distància que els seus companys no tractats.
Escolta'm, què et sembla? Bueno, al·lucinant. Però clar, això perquè ho acabem, com dius, aprovant pel consum humà, han de passar molts testos,
Uau, moltíssims. A més, t'haig de dir que...
Jo et dic una cosa.
Digues.
Jo la pastilla no me la prendria.
No, jo tampoc, i ara veuràs per què, perquè hi ha altres cosetes que hem de tenir en compte. Però t'haig de dir que amb el treball que he tingut la sort de fer amb companyies farmacèutiques, com a assessor, he pogut també viure una mica des de fora el procés que hi ha en el sector farmacèutic, des de que un medicament es pensa que pot ser interessant fins que arriba la seva aprovació. I això poden ser dècades. De fet, molts cops són dècades. Per tant, primer ha d'haver-hi moltes proves i assajos clínics que són molt rigorosos. Els següents passos segurament es continuaran fent amb ratolins, perquè, per exemple, hem d'assegurar que no hi hagi efectes col·laterals a mig i llarg termini. De moment, sembla que no n'hi ha, però, clar, això és molt recent. Per tant, això s'ha de continuar investigant. Després de ratolins vindran altres animals. Probablement, en algun moment, vés a saber, igual hi haurà simis aquí. Els reguladors sanitaris són, i han de ser, molt, molt estrictes amb tots aquests processos de proves i assajos, que caldrà justificar. De fet, hi ha molts casos en què una droga, un medicament, sembla interessant pel tractament d'una patologia i, en canvi, el regulador no ho autoritza, perquè veu que no hi ha prou benefici, saps? No hi ha prou benefici vers els riscos o vers altres coses que poden passar. O, de vegades, s'aproven medicaments només per algunes determinades indicacions. Vol dir, si vostè és una persona que té això, això i això i això, nosaltres, autoritat sanitària, aprovem aquest medicament per l'ús d'aquestes indicacions, però no per altres persones, per tothom, que no ho tingui. Per tant, tot això són anys i s'haurà de veure com queda, no? Això necessita diners, per tant, és un procés que necessita diners, i els investigadors, que porten més d'una dècada, dèiem, treballant, han creat ja una empresa, és una startup que es diu Pelagos Pharmaceuticals, que és una mica per capitalitzar tots els rendiments que es puguin fer d'aquesta descoberta.
Per tant, a la pregunta, Joan Anton, si el dia que aquesta pastilla s'aprovi passin dècades o el temps que calgui, serà un substitut de l'exercici físic, tu què respondries?
Que no. Que no. I ara ho expliquem.
Per sort.
Sí, a veure, jo no sóc metge, això ha de quedar clar, eh? Tot això és la gent que ho està investigant, els metges, els científics que ho estan investigant, i les opinions que d'entrada estan, fins i tot els mateixos investigadors que estan jugant amb aquesta molècula, diuen. És clar que l'exercici no només té a veure amb consumir energia i reduir greix, i juguen també molts altres factors. Per exemple, la sensació de benestar que et genera fer exercici, una cosa que fas produint determinades hormones com la serotonina i altres, no? Aquestes hormones no només actuen sobre ai, que bé que estic, sinó també milloren el cicle de dia i nit que els humans necessitem, el cicle de la son. També la interacció social, que molts cops facilita el fer exercici. Surs, fas esport de grup molts cops, fins i tot surs de casa per anar al gimnàs, et relaciones. Molts cops, a més, l'exercici et fa sortir a l'exterior perquè toqui el sol. Per exemple, anar a córrer, i això és molt important per generar la vitamina D, que és aquesta exposició que necessitem controlada a la llum del sol per fabricar-la. Quan fem esport és molt més que em vull aprimar, vull estar en forma, també és m'ho passo bé, m'agrada fer aquest esport, m'agraden els reptes i la superació, em fa sentir bé, veig els meus amics. Tot això no és una píndola, tot això no és una píndola. I fixa-t'hi, l'investigador principal del nou estudi, que és el doctor en medicina Ba Elendi, de la Universitat de Medicina de Washington a Sant Louis, ho resumeix d'aquesta manera, diu: no podem reemplaçar l'exercici, que és important a molts nivells, i afegeix: si puc fer exercici, haig de fer-lo. Però hi ha molts casos en què potser no es pot fer. I aquí és on potser necessitarem aquest substitut que ajudarà que gent que, per la raó que sigui, no pot fer exercici, pugui fer-ho. Per tant, aquí estaria la cosa, eh?
Avui amb el Joan Anton Català, a la Terra es Plana, hem parlat de la pastilla antiesport.
Home, anti no.
Sí, home, que t'estalvia l'esport, si més no.
Sí, però no
o que
seria...
ens l'han venut així.
Sí, sí.
Veig que per Setmana Santa, Joan Anton, continues per aquí, no marxes, eh?
No, estem a Falset, vaig i vinc des de Falset. Allà saps que és...
És la teva segona residència, d'alguna manera?
Sí, és la meva segona residència.
És un bon cel, no, Falset?
Un cel boníssim, tinc una relació amb la gent del poble excel·lent, em van fer pregoner de la Festa Major de l'any passat.
Home, si t'han fet pregoner de la Festa Major, això ja passa per la posteritat.
Sí, això et passa un cop o mai a la vida, per tant, estic molt agraït al poble de Falset i estem molt a gustos.
Una abraçada també per l'Albert Cots, que sé que és d'aquelles terres,
sí, senyor,
és un oient fidel del suplement, de la delegació de Tarragona, tècnic d'aquesta casa i extècnic del suplement.
Sí, sí.
Joan Anton Català, parlem d'aquí una estona i mirem a quina hora surt el sol aquests dies també de núvols i totes aquestes històries que tenim pel cel. Ara tornem.